Les 10 i 23, ara sí, i és l'hora de l'espai dedicat a la medicina comunitària i que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges. I com que és medicina comunitària, doncs d'alguna manera tocarem molts pals, moltes vessants d'aquest ampli món que és la medicina, sobretot en l'atenció primària, que és en qui nosaltres treballem. I avui parlarem d'odontologia, i sobretot d'odontologia infantil, perquè jo no sé si hi haurà molts de vostès que potser desconeguin que al cap de Sitges hi ha una odontòloga, hi ha una dentista. Rebeca Valderas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ets l'odontòloga, la dentista del cap de Sitges.
Sí.
I ara preguntava això en general, que jo penso que hi ha molta gent que desconeix que al cap hi ha una dentista.
Sí, 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 encara sí. Encara ens trobem cada dia a gent que ve per primera vegada derivada pel seu metge de capçalera dient que, doncs això, que venen per primera vegada perquè no sabien que hi havia dentista aquí.
Clar, perquè coneixem que el servei de seguretat social, de salut, diguéssim, el servei de salut públic no incorpora l'atenció de la boca, diguéssim, dels dentistes, no, dels odontòlegs en molts casos, però sí que inclou doncs, un control, no?
Sí.
Que entenc que és la teva tasca.
Sí, 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 sí. Sobretot la nostra tasca al CAP és fer revisions i controls de forma preventiva, que aquesta és la idea, que sigui de forma preventiva. Encara que com a tractament, realment com a tractament, fem extraccions dentals principalment a la població en general.
Per tant, per altres necessitats, altre tipus de tractament, sí que hi hem d'anar a recórrer a la privada, però en qualsevol cas, dubtes, consultes primeres, en qualsevol qüestió que tinguem respecte a la nostra salut dental, doncs podem acudir sempre al CAP i demanar cita perquè la Rebeca Valderas doncs, us atendrà. I avui ens volíem centrar en salut bucodental en la primera infància.
Sí,
perquè
sí,
clar,
sí.
La primera pregunta seria, a partir de quan hem de començar a pensar en anar al dentista? A partir de quina edat?
Doncs la idea és que la mare embarassada ja vingui al CAP. Vingui a fer una revisió per veure el seu estat bucodental i sobretot per fer aquesta primera píndola, no?, de portar el seu nadó quan ja té la primera dent. Aquesta és la idea, que el nadó amb la primera dent, ja sigui amb 4 mesos o un any i mig, vingui a fer la primera revisió.
I deies que hi vagin les mares embarassades perquè és veritat que hi ha molts embarassos que afecten profundament a la dentadura i la malmeten bastant. És a dir, hi ha dones embarassades que per motius X, no sé si temes hormonals o pel que sigui, pateixen molt de la boca, diguéssim.
Bueno, això és algo que dia a dia ho anem treballant i és que és més un mite que una realitat. Sí, és un mite més que una realitat, encara que sí que hi ha casos que sí que veiem que provoca càries o sobretot inflamació de genives, però depèn moltíssim de l'estat que té la dona abans de quedar-se embarassada. Per això és molt important a tothom fer una revisió i un control i sobretot en aquest cas de l'embaràs fer algo previ, és a dir, com una planificació, encara que a vegades és difícil, no? Però la patologia que pugui tenir una dona embarassada depèn molt de l'estat que tingui abans d'estar embarassada.
D'acord, per tant, compte, que igual ens agafem el mite i resulta que no ho estàvem fent gairebé abans. anem cap als nens, deies, a partir de la primera dent, ja quan és la primera dent, portem-lo al dentista per veure què és. Clar, això acostuma a ser a quina edat?
Pues més o menys aproximadament en el primer any.
D'acord.
Sí.
D'acord. I amb aquesta revisió, què és el que miren amb un nen tan petit?
Sí, doncs, a la primera revisió, principalment, és per fer un primer contacte amb la família i, sobretot, per explicar tema hàbits d'higiene i hàbits dietètics. Amb aquesta primera revisió, el nadó pot tenir una, dues, quatre dents. Normalment, fem una exploració, a vegades costa, a vegades no costa, però és més que res donar la informació a la família dels materials que han de fer servir, els raspalls, les pastes, com porten el tema dietètic, no? Si estan encara amb la lactància materna, si estan prenent biberó, si ja han començat amb l'alimentació sòlida, doncs fem una mica en aquell moment, quan comencen a tenir dents, explicar-los què hem de fer per cuidar aquestes dents.
Que estem parlant de les dents de llet, Amb la primera dent de llet ja cal anar, perquè entenc que s'han de cuidar igual les dents de llet que les dents, diguem, ja fixes?
Definitiva, sí. Les dents temporals són molt importants, acompanyen els nostres nens molts anys i són molt importants ja només per mastegar, sinó per parlar, doncs per somriure, per poder fer una vida social correcta. A més, una dent temporal està molt de temps a la boca, llavors pot cariar-se, pot infectar-se, pot portar diferents problemes a la dentició dental, amb el nen en particular i a la família en total.
Per tant, els hàbits han de començar des del moment en què apareix la primera dent, però clar, són nens molt petits, encara no tenen la capacitat de raspallar-se les dents, no? Sí. Què han de ser els pares?
Sí, totalment. Recomanem un raspallat supervisat fins als 8 anys i exercit pels pares, bueno, per la família en si, doncs fins que el nen pugui tenir destressa, no? Llavors, amb aquesta primera infància, que podríem dir que és fins als 6 anys, el raspallat ha de ser exercit principalment per la família, és a dir, ho han de fer els pares.
Això és una cosa que diria que us hi deveu trobar, que deu fer bastanta mandra, no? És com que el moment de rentar-se les dents no acostuma a ser un moment gaire important dins el dia a dia de la família.
Sí.
I quan els professionals comenteu això de que ha de ser una cosa revisada, que t'hi has de posar, és una mica, la gent deu fer una mica cara de caram, no ho fèiem gens bé a casa,
sí,
no?
Sí, sí, totalment. És algo que com que els hi posem més feina, no?, de la que tenen, però hem d'entendre que és una cosa molt, molt important, com a qualsevol problema que pot tenir aquest nen o nena. Jo els hi dic, no?, que un nen de 3 anys, oi, que una nena, no?, o potser que no es renta sol el cabell, no?, i hem d'ajudar-lo, perquè no pensaríem que aquest cabell pogués estar net. Doncs amb les dents expliquem el mateix, no? Sempre poso l'exemple de que fins que no es corden sols els cordons de les bambes, doncs no es poden rentar sols les dents. Llavors, això passar sobre els 8 anys.
Per tant, s'ha d'anar revisant. I en què consisteix aquesta revisió? En què nosaltres veiem simplement la boca neta? Sí. En què consisteix en això, bàsicament?
Sí, amb aquesta primera revisió el que fem és una valoració de les dents com estan, perquè a vegades no és comú, però a vegades podem veure alguna càries o alguna maloclusió que s'està produint, i anem insistint amb el tema hàbits higiènics. I llavors fem una revisió cada 6 mesos.
Clar, si hi ha una càries amb una dent de llet, què s'ha de fer?
Doncs una càries amb una dent de llet amb un nadó, amb un bebè, és molt important tractar-la el abans possible. Llavors, això no està dintre de la cartera de serveis de la Seguretat Social al CAP, però si un nen és menor de 4 anys, nosaltres podem fer la derivació a Sant Joan de Déu i ells fan una valoració. I si cal, els hi fan allà. Pensa que un nen de menor de 4 anys és difícil que col·labori amb un dentista.
I és el que, i després deu ser estrany, no? Un menor de 4 anys amb càries.
Vull dir... Bueno, no és una cosa molt remota, però en trobem, En trobem. Llavors, és molt difícil que aquest nen col·labori amb una clínica particular, ja sigui ambulatori o dentista privat. Llavors, per això, si és una cosa molt extensa, es deriva per fer una...
A Sant Joan de Déu.
Sí, per fer una cosa més.
Clar, i com un nen de... És a dir, entenc que deuen haver casos i els casos són múltiples i cada cas és un món, no? Però com un nen de 4 anys o menys, amb una denteta que porta molt poc temps en aquesta boca, té ja una càries? Això que és un tema de... Entenc que respon principalment a l'alimentació?
Sí, sobretot. És a dir, la càries és una malaltia que no es produeix si no hi ha sucre. Llavors, si hi ha sucre... i no hi ha un raspallat correcte, que sol ser habitual amb aquests nens, no? Per tot, no? Perquè ells no tenen la destressa i nosaltres potser no estem fent-ho correctament, doncs si hi ha un excés de sucre sumat a la tendència que pot tenir cada persona, tema hereditari, tema saliva, que això és molt important també, però si hi ha sucre i no raspallen després, pot haver-hi càries. Llavors, si és una família que té una dieta...
Clar, però un nen tan petit, sucre... Com entra el sucre en una dieta d'un nen tan petit?
Això és el que nosaltres ens preguntem, però això és el dia a dia. És a dir, hi ha molt de consum de sucre, no només sucre com a xutxes, no? Vull dir, les xutxes tothom... No.
No, com a llets de fórmula, eh?
Clar, sí, bueno, moltes coses. Vull dir, moltes coses que nosaltres no pensem que puguin tenir sucre, però si comptem la quantitat d'aliments ensucrats que prenen durant el dia... Sucs...
Aquests sucs de tetrabric, que en parlàvem l'altre dia nosaltres a la secció nutrició.
Doncs això, sucs, bollitos varios, tema patates xip, tot això, doncs sumat amb el dia a dia, i a molts nens que tenen aquesta dieta cada dia, doncs els hi fa tenir càries.
Per tant, entenc que feu una mica també com de guies nutricionals,
no? Total. El tema de la higiene dental... El tema d'odontologia en la primera infància va molt lligat a l'obesitat, llavors és a dir, amb el tema d'hàbits dietètics, llavors fem els mateixos consells, és a dir, un nen que té, ja estàs veient amb 3 anys que té una càries, fem un consell dietètic molt exhaustiu durant tota la seva infància.
Uh-huh. I quina és la resposta dels pares? Perquè no sé si està una mica estès que donem poca importància a les dents de llet, sí, no? En
sí.
General.
Sí, poca importància, sí.
Uh-huh. Per tant, tardem en fer visita al dentista, sí. O no la fem, o...
Sí, a veure, nosaltres, jo aquí a Sitges, la veritat és que, bueno, és una feina que estem fent, no?, des de les llevadores, des de l'equip de pediatria i jo, no?, vull dir, estem molt a sobre i fins i tot els nens que trobem per la sala d'espera els convidem, no?, que vinguin, però sí, llavors... A molts, la veritat és que la primera vegada que venen, alguns és a partir dels 6 anys que anem a les escoles a fer revisió. Llavors, amb aquesta primera revisió a l'escola és el primer contacte que tenen i és com que la família desperta, no?, i diu, ostres, doncs sí que he de portar el nen al dentista, no? Llavors fan aquesta primera visita i a vegades doncs, ja ens trobem moltes coses, no?, amb 6 anys que es podien haver tractat o principalment evitat si haguessin fet una valoració prèvia amb la...
Entenc que principalment càries, és a dir, el càries és el mal major, diguéssim,
totalment,
aquesta edat.
Totalment, és el mal major, encara que veiem unes altres coses, és a dir, la maloclusió, el tancament incorrecte i molts hàbits, no?, hàbits que els donem com normals, com és pues, que es xupin el dit, que encara es facin servir un xupete, que es fiquin mantetes a la boca... Són aquestes coses que després tenen conseqüències i que si una família està informada amb 2 anys que ja han de treure el xupet, doncs bueno, pues, ho haguessin evitat, no? Haguessin uh-huh. evitat aquesta maloclusió.
Uh-huh. Per tant, quan, és a dir, que normalment aquests consells de recomanacions de treure el xumet o que no facin la pipa
sí.
és perquè tenen conseqüències en la salut
sí, sí.
de la canalla. Eh?
Totalment.
Clar, entenc que aquí els pares deuen pensar, ja, però és que això li calma molt i si sí. li trec això, a casa sí. és un drama, escolta'm, ja ens ho trobarem,
sí,
no?
Sí, sí, a vegades, doncs, més que res acompanyar-los, donar-los els consells, no? I sobretot posar-los en doncs, que coneguin les conseqüències que pot tenir aquest hàbit si es manté el temps, no? Llavors, acompanyar-los i donar-los ànims perquè realment és una cosa doncs, que han de pair, han d'assumir i han de saber que estaran uns dies mentre l'hàbit s'estigui retirant doncs, que estaran un dia, uh-huh. uns dies incòmodes.
Després arriba aquell moment de la caiguda d'aquestes dents de llet, sí. no? que és aquell moment en què els nens tenen les boques plenes de forats,
sí.
no? I en aquí què és el que hem de tenir en compte? Perquè aquí s'ajunta el que et cauen les dents amb què neixen les,
sí.
les dents definitives,
sí.
no?
Sí, sí, sí,
no,
sí.
També, no sempre de vegades allò com t'han de néixer,
sí, sí, sí.
Què és el,
sí, sí.
el que hem de tenir en compte?
Doncs seguir amb la higiene oral, perquè moltes vegades els nens i nenes que estan començant amb el recanvi, sobretot si comencen d'una manera primerenca, és a dir, normalment comencen cap als 6-7 anys, però hi ha nens que comencen cap als 4, llavors deixen de raspallar-se perquè tenen molèstia, la dent es mou, sagna una miqueta, llavors deixen de raspallar-se, llavors es complica una mica més, no? S'inflama la geniva, doncs que insistir sobretot que continuïn raspallant-se, i que donar a conèixer als pares que una dent que es mou es pot moure amb les manetes netes, la podem tocar per fer que caigui. És a dir, podem estimular a que caigui la dent. No passa res, no naixerà torta, no? Com ens deien a nosaltres. No? Hem de saber que amb una maneta es pot tocar aquesta dent per facilitar que caigui, per tal que estigui el menys temps possible
penjant
molèsties, no? Clar, molestant el nen, no? I que caigui aviat.
Acostuma a haver-hi ànsia, perquè després esperem sí. la fada de les dents, el ratoncito Pérez, i acostuma,
sí, sí,
entenc,
sí.
a haver-hi ànsia. Ara parlaves del raspall, la importància d'aquest raspallat, no?
Sí.
Sobretot en aquestes edats, a més, supervisat pels pares. Amb quin raspall? Són raspalls especials? Són raspalls diferents als que fan servir els nens amb dents de llet, per exemple, de quan ja canvien la dent, han de fer servir un altre tipus de raspall?
Sí, doncs, depenent el que et deia abans, no? Amb aquesta primera visita, depenent l'edat en què comencen a raspallar aquestes dents, han de fer servir un raspall o un altre, no? És molt important, si el nadó és molt, molt nadó i no encara no té la capacitat d'agafar el raspall, doncs ha de ser un raspall que sigui molt còmode per la família,
mm-hmm.
no? A mesura que el nadó ja té la inquietud, no?, d'agafar aquest raspall i de ficar-se ell sol a la boca, doncs ha de tenir algun tope, alguna manera de que el raspall no sigui perillós per ficar-se el nen a la boca. No?
Uh-huh.
Llavors sí que anem aconsellant a mida que vagi passant el temps de com ha de ser el raspall, però sobretot amb la primera infància sí o sí ha de ser amb un capçal petitó, perquè es pugui acoplar bé.
I entenc que suau, petita. No?
Suau, sempre suau, sí, suau.
Que em sembla curiós, perquè em fa estrany, és a dir, jo no he vist mai una mare raspallant les dents d'un nadó de 2 anys, eh? Sí, no ho he vist mai, és a dir, abans, fins que el punt que no el nen no agafa ja el raspall, que acostuma a ser cap als 3 anys, no? Més
sí,
o menys.
Sí, pot ser, sí.
Que potser agafen certa independència. Em costa de veure aquesta imatge, eh?
Sí, no, però les mares de Sitges, la veritat és que estan molt ben
aconsellades.
Sí, es comporten i saben que ho han de fer i la veritat és que molt bé. La veritat és molt bé.
Perquè, clar, entenc que tot això té conseqüències i més enllà, és a dir, unes dents de llet amb moltes càries, després això pot afectar la dent definitiva?
Bueno, doncs, el que és pròpiament la càries amb una dent que passi amb una altra no és així. És a dir, la càries va amb la dent i ja està. El que és la conseqüència de la càries, que és el forat. Però si una boca amb una dentició temporal té un hàbit, és a dir, aquestes dents estan amb un hàbit poc favorable per la càries, és a dir, que mengen el sucre, que no raspallen, aquesta boca serà la mateixa que tingui una dent definitiva, potser amb 5 anys. Llavors, no pot passar la càries d'una dent amb una altra, però
pot sortir una altra.
Clar, continua estant amb un hàbit poc favorable perquè la dent sigui sana. Llavors, tractar la càries en si ens convé pel aquell mateix moment, és a dir, si hi ha una càries per tapar el forat d'aquella càries, però ens convé tenir molt bon hàbit perquè aquestes dents que estan naixent cresquin amb un hàbit correcte.
Hi ha persones que no tenen mai càries?
Sí, hi ha persones que
és a dir, no i la pregunta seria, minimitzem les càries? En el sentit dels hi donem poca importància?
Sí, molt poca importància. Els hi donem poca importància, ho veiem tots els dies, no? Hi ha gent que els hi veus que la seva història clínica ja havies diagnosticat càries fa un any, 2 anys, i també amb nens, és a dir, ho estàs veient al llarg del temps que tu ja havies diagnosticat càries i no fan tractament conservador. Clar, aquí intervé molt el tema econòmic, no? És a dir, el fet de no estar cobert per la cartera de serveis és algo molt important, llavors...
Sí, bueno. Perquè a més no és pas barat, diguéssim, eh?
Clar, per no això. Suposo que, entenc, que si hi hagués una cobertura més extensa, la gent es tractaria més.
Tindria més salut bucodental.
Crec que sí.
Diguéssim,
que
però sí. En qualsevol cas, la idea és que minimitzem una mica... Sentim que la càries no és un problema greu,
però
pot ser un problema greu la càries?
I tant. Una càries pot portar a una infecció és una cosa que també parlem amb les famílies, no? Perquè, per això, no, com és una dent de llet, doncs li caurà i ja sortirà la nova, no? Llavors tu els expliques...
Per què em gasto els diners, no?
Clar, doncs sí,
tractar una càries és una dent que li caurà l'any que ve.
Efectivament. Llavors, primer el que hem de valorar és quan caurà esta dent, vull dir, no és el mateix diagnosticar amb una càries amb un nen de 3 anys o 4, diagnosticar-lo amb un nen de 9 anys, però una vegada diagnosticat i valorat que cal tractar aquesta càries, insistim amb les famílies perquè això els hi pot donar dolor, infecció, problemes molt importants que poden portar aquest nen o aquesta família o aquest adult, no?, amb una patologia més greu. I tant.
Que entenc que aleshores que feu hi ha una tasca de més aviat de conscienciació, no?,
sí,
respecte
totalment
als hàbits bucodentals,
sí,
que la pròpia feina en si, no?
Clar, és a dir, la nostra feina al CAP és principalment comunitària en quant a consell, no? És a dir, la gent, hi ha gent que no té dentista particular de capçalera, no?
Sí.
És a dir, no sap a qui referir-se, llavors ve a nosaltres per això, no? Per fer una revisió, per fer una valoració i perquè els hi expliquis, no? Doncs,
i entenc una mica, perdó, que aquest és el paper, no?
Sí.
Que ha de fer, en aquest cas tu, que fas tu al CAP,
aquest és
aquest,
nostra...
Sí, ser com aquesta referència, no?
Total.
Aquest odontòleg de referència de capçalera a qui consultar.
Totalment, com el metge de capçalera, no? És a dir, nosaltres som els especialistes en la boca, llavors ells venen, fem la revisió, diagnostiquem patologia, llavors ells doncs ja escullen on han d'anar doncs, per fer el tractament, no? Però nosaltres diagnostiquem en general, fins i tot, vull dir, diagnostiquem coses que no són de les dents, no? Genives, mucosa oral, lesions precanceroses, vull dir, no només veiem càries, veiem altres coses.
No, que sou odontòlegs, com qualsevol odontòleg d'una clínica privada.
Totalment. El que passa que no podem exercir tot el que porta la nostra professió. No?
Per tant, esteu aquí d'alguna manera limitats, però entenc això que us convertiu una mica com en acompanyants, no?
Totalment.
I és més una feina d'aconsellar, no?
Totalment.
I de marcar uns hàbits. Totalment. Que entenc que la societat no els tenim gaire integrats.
No els tenim integrats i és algo que en altres països sí que es nota que és més integrat. Sí, de fet, hi ha un terme que als països anglosaxons es diu dental home, sí. I a nosaltres doncs, ho passem aquí, en llar dental, no? I és que intentem que aquestes famílies que venen per primera vegada doncs, sàpiguen que per problemes orals, no només dentals, sinó de tota la patologia oral, s'han de referir a nosaltres. Nosaltres formem part d'aquest equip que té cura del seu nadó, no? I acompanyar-los amb tota la durada d'aquesta infància i després, evidentment, de l'edat adulta, però formar part d'aquest equip que cura del seu fill o filla i formar això.
I entenc que esteu en contacte, és a dir, que estàs en contacte
totalment.
Amb les pediatres,
totalment,
amb les infermeres...
De fet, estem amb el mateix passadís, no? Amb el CAP, els pacients que ja hi han anat, doncs estem al mateix passadís, a la planta baixa, jo estic a la porta 1, i estem en contacte, és a dir, a vegades, moltes vegades... La veritat és que en tot de l'ambulatori, no? Vull dir, la meva porta sempre està oberta, però les pediatres, doncs, Rebeca, mira'm això i fem interconsulta al moment. Vaja,
clar, perquè pregunto, i ara que aprofitant que parlem de salut bucodental en primera infància, no? O en canalla, per exemple, el tema de la logopèdia, la pronunciació, quan els nens comencen a parlar, no?
Sí.
Que de vegades doncs, apareixen doncs, sons estranys,
sí.
O quan no saben col·locar
sí.
bé la llengua i que es portem al logopèd, això entenc que aquí moltes vegades... i té molt a veure, no?
Totalment, totalment. De fet, és una de les coses que també veiem amb aquestes primeres revisions. Fem valoració. Ja, de fet, torno enrere, a l'embaràs, insistim amb les mames, que la lactància materna no tindrà èxit si la llengua no té una posició correcta. Llavors, parlem ja del frenet lingual. Quan ve el nadó i té problemes de frenet lingual, que el té massa curt, les nostres pediatres... jo o qui pugui en aquell moment, i fins i tot ho podem derivar a l'hospital, fem el tall del frenet lingual.
Sí.
Per tal que aquest frenet...
Que de fet és un dels problemes que hi ha moltes vegades en lactàncies que no són exitoses, és per un tema de frenet lingual,
total.
Que és el frenillo, perquè hi ha gent que ara no en
total,
sabies.
Totalment.
Que el té massa curt...
Massa curt, i fa
no
que la llengua no es pugui moure. És una cosa que ja parlo amb les embarassades, perquè ho sàpiguen i siguin conscients de que si la seva lactància en els primers dies no està anant bé...
Primers
perquè...
dies, No cal esperar-se 3 mesos de dolor.
No. Primers dies, i a més amb això del coronavirus estan... molt justos a l'hospital, estan molt poques hores a l'hospital, llavors com que comencen la seva lactància materna soles a casa. I llavors els hi explico, no? Doncs que a les primeres hores, si veus que no funciona, porta't el nadó aquí, si no estem oberts perquè no hi ha pediatra, el que sigui, te vas a l'hospital amb el teu nadó, amb una mascareta i t'estàs allà esperant perquè li tallaran el frenet i anirà tot perfecte.
Que a més és un tall, una cosa rapidíssima.
És una cosa totalment lleugera, no necessita anestèsia, després es posen al pit i funciona tot perfecte. Llavors, tornant amb això de la logopèdia,
sí.
És una cosa que veiem a les revisions, no? La posició lingual, com aquesta llengua que no està ben col·locada està espatllant una mica el tema del tancament, fent pronunciar lletres potents com la R, no? I veiem com està la llengua. Està posant un fre, derivem-lo, no? Derivem-lo per tallar el frenet, encara que el nen sigui, ja no sigui nadó, sinó que sigui una mica més gran. Allò no està lactant, però ja no pronuncia bé unes paraules que necessita una correcció, no?
Uh-huh.
Llavors, primer fan cirurgia i després derivem a logopeda. Que té el frenet correcte, és a dir, que la llengua es pot moure, derivem a logopèdia, això entra per la seguretat social, vull dir, nosaltres fem la derivació logopèdia i fan la teràpia logopèdica i funciona molt bé. Llavors és una cosa que també tractem nosaltres.
Per tant, entenc que el pas 1 primer hauria de ser la visita a vosaltres, és a dir, qualsevol
sí.
problema que veiem, sí, amb un nen que potser no ha tingut cap problema fins aleshores, encara no l'heu portat al dentista, ja li veieu algun problema, entenc, de pronúncia, de
sí,
col·locació,
sí, sí.
O que sents que fa un so, o que un so li costa molt de fer, de vegades
sí.
és simplement que no tenen capacitat de fer un
sí,
so,
sí, sí, sí,
una
sí.
visita en aquest cas a l'odontòloga, a la dentista,
sí, sí, sí,
seria
sí.
adequat.
Sí, 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 perfecte. Nosaltres fem una valoració, som capaços de poder diagnosticar, sobretot el que mirem és que l'anatomia sigui correcta, és a dir, que no hi hagi cap cosa que fa que no està funcionant bé el tancament i que la llengua està malament col·locada, llavors si no hi ha cap stop, cap problema anatòmic, directament derivem a logopèdia per fer aquest tractament.
Uh-huh. Després hem anat avançant amb els anys. Aquests nens perdien les dents, parlàvem d'aquest moment de pèrdua, de comencen a sortir les dents definitives.
Sí.
I aleshores aquí és quan normalment les famílies ja ens posem les mans al cap,
sí,
i diem...
Sí.
Compte que aquestes ja són les definitives, sí. Ara hem de vigilar, no?
Sí.
Aquí posem l'accelerador una mica.
Doncs, pues bé, la idea és que estiguin venint cada 6 mesos des de nadons, no? Llavors, entenem que aquesta maloclusió o aquest problema ja està diagnosticat, ja està valorat, però sí, ja van naixent les dents definitives, estem en un... Hi ha una edat cap als 6, 8, 9, que estan en un moment, doncs, que estan convivint dents temporals i dents definitives.
Ja, és aquell moment de caos,
sí,
a les,
sí,
boques,
sí,
dels nostres fills.
Que estan unes més fosques, unes més claretes,
una més gran, una més petita, una,
sí,
més endavant,
una més
endarrere. Enrere,
totalment. Doncs, però, si el nen està, si ja està controlat, ja sabem, no? Ja veiem, ja hem vist la història, no? Ja hem vist com estava en dent temporal, ja podem endevinar una mica com anirà la dent definitiva i llavors... ens posem a situació, no? Si és un nen que acaba de venir per primera vegada als 9 anys, doncs ens hem de fiar una mica, doncs, que ens expliqui la família com estava i el guiem una miqueta. Però és amb aquesta edat, no, de dentició mixta, que és molt important valorar sobretot el tema de les maloclusions, no? Del tancament incorrecte, de problemes que es puguin solucionar amb aquesta edat, perquè hi ha un moment, no, que ja s'ha acabat el recanvi dental, sobretot en nenes que comencen, és a dir, que aturen el creixement abans que els nens,
sí,
que si una maloclusió és un tema ossi, és a dir, que no és un tema dental, el tractament ja, amb aquesta alçada, ja és de camuflatge, ja no és una correcció correcta d'ossos que es fa amb aquesta edat primerenca, no? Que és un tema ortopèdic, com els genolls, com altra ortopèdia.
Sí.
No? Arriba un moment en què una nena de 16 anys o 14, 16 anys que ja ha aturat el seu creixement, doncs ja és una cosa, doncs, de correcció dental...
Que anem tard, vaja.
Sí, amb aquestes alçades sí. Però ja et dic que la idea de fer la revisió escolar als 6 anys... posa molt, molt... bueno, fem aquesta primera valoració, si encara no han vingut a una clínica particular o al CAP,
sí,
allà a l'escola en principi veiem a tothom, i és un bon moment per poder diagnosticar alguna cosa que ja es pugui veure amb aquesta...
Sí, perquè exacte, hem de dir que la Rebeca visita les escoles de Sitges en,
sí,
aquesta edat de 6 anys, que jo crec que coincideix en primer,
sí,
en primer de,
sí,
primària,
sí,
i fa aquesta visita a tots els nens i nenes de Sitges, no? I fa,
sí,
un petit informe de,
sí, sí, sí,
de si hi ha una higiene correcta,
sí,
que jo no sé, que la majoria de resultats en aquests informes deu ser mala higiene.
Sí, bueno, mira...
Ho dic responent una mica,
sí,
al que deies que era l'aconsellable, no?
Sí.
I entenent una mica que la realitat, no sé si amb 6 anys,
sí,
estem massa per la labor de rentar-nos,
sí,
les dents.
Sí, la veritat és que hi ha vegades que penso, ostres, no sé si la família sabia que avui anàvem a fer la revisió, no? Perquè dius, jolín, es podia haver raspallat una mica millor el nen, no? Però aquest any hem començat per segon, perquè amb el tema Covid, doncs, l'any passat no vam poder anar primer, llavors aquest any hem començat a segon, ja portem 3 escoles, i la veritat és que molt bé, estem veient
molt contents,
molt nets i molt bé, i doncs fins al desembre veurem a tots els nens de segon, i ja de cara a l'any que ve, doncs, farem les revisions habituals, que és primer i sisè de primària.
Mm-hmm. Clar, aquest any se us ha doblat la feina, no?
Sí,
perquè l'any passat no vau poder fer,
però molt contents, sí,
no vau poder fer visites. Quan ja comencen a sortir les dents definitives i aquest moment de trànsit, no, de mixta, i després surten i no sempre surten allà on toquen,
sí,
etcètera, i aleshores... Sí que és veritat, el que la tendència ara és que de seguida veiem nens ja
amb ortodòncia,
no?
Sí.
Que és una cosa que en la meva època, que ja fa uns quants anys, tampoc tants, però uns quants, era una cosa més estranya. És,
sí,
a dir, no tots els nens, probablement per un tema econòmic, s'ho podien,
sí,
permetre les famílies, i per tant no tots els nens tenien ortodòncia, una cosa estranya, no?
Sí.
Quan arribava un nen amb ortodòncia,
sí,
tothom el mirava, ostres, què portes, no sé què. Avui en dia sembla com que això,
sí,
s'ha normalitzat moltíssim, no?
Però això jo crec que es deu principalment realment el diagnòstic, a que les famílies estan molt, molt acostumades a portar-los a revisió i ja saben que amb 6 anys el nen ja té una maloclusió que s'ha de tractar i es deixen aconsellar pels professionals i saben que si tu tractes aquesta maloclusió de forma temprana, doncs ens podem estalviar molts problemes a l'edat posterior i fins i tot aconseguir un èxit que amb aquesta edat posterior no podíem aconseguir.
Per tant, és un bon senyal, eh?
Total, jo ho valoro com un molt bon senyal. És a dir, una família ben aconsellada sap que, com ho faríem a qualsevol resta del cos, és a dir, tu el traumatòleg et comenta que té un problema amb una articulació i que si ho tractes abans que aquesta articulació maduri completament, doncs amb la boca passa igual, els ossos estan en creixement fins a un punt. Llavors, si ho tractem abans d'aquest punt, doncs podem solucionar-ho.
Clar, ara feies aquesta comparativa i no sé si d'alguna manera, entenc que a poc va canviant, també per aquesta feina de divulgació, no?, de la vostra feina que feu, en el teu cas des del CAP de Sitges, és que tot el món de l'odontologia, no?, tot el que té a veure amb les dents, no s'ha posat al mateix nivell que altres especialitats mèdiques, no?
Sí.
És a dir, sempre ha quedat una mica com un segon pla.
Clar, jo crec que està una mica lligat al tema de les cobertures a la cartera de serveis, no? És a dir, nosaltres al CAP, per desgràcia, doncs, no podem fer tots els tractaments. Llavors, bueno, doncs la gent, senzillament, doncs, que no pot pagar-ho amb un dentista privat, doncs no li dona la importància, o potser sí, però no li pot donar la importància, perquè no pot...
Perquè no s'ho pot permetre. Jo no sé si en casos de necessitat real i impediment econòmic hi ha camins, hi ha vies?
Doncs el que els aconsellem als pacients és que es posin en contacte amb treball social, directament al CAP, que tenim la nostra treballadora, o a serveis socials de l'Ajuntament, es posen en contacte. Les treballadores ens demanen principalment una valoració, demanem una radiografia, fem una valoració, un informe, com està el seu estat dental, i llavors suposo que segons la situació econòmica doncs fan uns ajuts o uns altres, però sí que hi ha algunes vies.
Entenc que és un dels grans reclams, no?, que teniu també.
Totalment.
Sobretot els professionals, sí, com tu, que treballeu en la medicina pública,
sí,
no?, en el servei públic de medicina,
sí,
de salut,
sí,
de que d'alguna manera entri i comenci a entrar tot el que té a veure amb la salut bucodental.
Sí, perquè et sents impotent, no?, perquè tu saps que és molt important, saps que t'agradaria, no?, poder ajudar la gent, no?, ja ho faig, però t'agradaria acabar el tractament, no?, i poder saber que aquesta persona estarà bé, i saps que tu el recomanes a algú però ja estàs veient que no ho podrà fer, no? Llavors, si és un tema de càries, doncs al final acabes traient la dent, no?, i bueno, solucions el problema perquè saps que això no donarà infecció, estarà bé el pacient. Però si és un problema, per exemple, amb uns...
Clar, el que passa és que fer una extracció, entenc que és una solució.
Solució molt radical, molt radical, evidentment. És una amputació en tota regla, no? Però hi ha persones que no poden escollir una altra cosa i sí o sí, doncs s'ha de fer, no?, per la salut en general. Però coses que dius, com el tema ortodòncia, no?, amb les famílies i coses que dius, jolín, que aquesta dent no està per treure, no?, pues et sap molt malament i ens agradaria poder fer-ho allà, sí.
Quants anys fa que sempre hi ha hagut odontologia al CAP de Sitges?
Doncs la veritat és que jo porto 5 anys aquí, però hi havia altres professionals. Jo crec que, no et sabria dir, però jo crec que fa molts anys que hi ha dentista aquí al CAP Sitges, no et sabria dir exactament la data.
És curiós, però, que hi havia probablement cada cop menys per tota aquesta feina que feu, però que hi ha encara desconeixement, no?, de moltes famílies que en aquesta primera visita que volen portar la canalla al dentista, ui, vaig a veure que li mirin les dents...
Sí.
Moltes vegades costa pensar que al CAP tenim un odontòleg.
Sí. Doncs sí que hi ha hagut, en els primers anys, com altres CAPs, el dentista venia per hores, no?, i molt puntual, però jo estic fa 5 anys i estic tots els dies, llavors és molt fàcil agafar la visita i fer una valoració.
Una visita que es pot agafar online, entenc, igual que la resta, o no?
No, per odontologia...
En el vostre cas, no?
No, per odontologia encara continua estant igual que durant la pandèmia, no? De fet, encara hi som, llavors s'han d'adreçar al CAP o per internet fer una consulta, és a dir, posar-ho allà amb un text, no?, el quadrito aquest que surt,
i fer la
consulta, i llavors els companys del taulell ja ens posen a nosaltres una visita telefònica que ho solucionem i...
D'acord, per tant, la petició directament de la cita prèvia online no es pot fer, s'ha d'anar a taulell, o si no, fer una consulta, una e-consulta, és a dir, en aquest cas, si una consulta online... demanant, entenc, doncs, una visita amb sí. l'odontòloga, amb, sí. amb la dentista, i a partir d'aquí el CAP es posa en contacte amb el pacient i s'organitza aquesta visita en cas de que sigui necessari. Visites més nens que gent adulta?
Visito... Doncs mira, jo treballo 3 matins i 2 tardes i et puc dir que les tardes estan plenes de nens.
Sí?
Sí, les tardes són gairebé exclusives pels
perquè
nens.
Perquè el matí estan a l'escola.
Clar, i venen pel matí si és una cosa molt urgent o algú molt puntual, no? Però et podria dir 50-50, vull dir... Però venen molts nens, la veritat és que estic contenta.
I en el cas dels adults, la majoria ve també per això, per mals, per dolors, per temes d'estressió, que entenc que les problemàtiques en el cas d'adults deuen ser bastant diferents en el cas de la canalla,
sí,
no?
Sí, home, tant de bo sigui així, no? És a dir, la canalla principalment ve per una revisió. Els adults sí que molts venen perquè tenen problemes. Venen ja adreçats a mi quan ja tenen dolor, molèsties. Sí que hi ha gent que té el costum de venir a fer revisió. De fet, hi ha uns grups Diana en què amb el tema adult la revisió és molt important, els diabètics, la gent que té problemes cardíacs, és molt important tenir molt bona higiene oral, no? I aquests pacients ja venen derivats per les seves infermeres i molts venen per revisió, però en el cas dels adults principalment venen quan tenen problemes, sí.
Ja, és a dir, que ja la simptomatologia és bastant més greu.
Ja és per tractar, ja és per tractar.
Per tractar, i el tractament que comentaves que només es pot fer al CAP, més enllà de l'extracció és poca cosa més es pot fer,
sí,
no?
Sí, amb els adults, res més que com a tractament, res més que extracció dental. Sí que el que et deia, no? Si per exemple una extracció és quirúrgica, és complexa i no la podem fer al CAP, ho derivem, això entra per la cartera de serveis, no ho fem al CAP, però ho derivem a l'hospital, i en cas de lesions de mucosa oral, doncs també ho derivem a cirurgia a l'hospital. Però com a tractament en si només extraccions dentals amb adults.
I entenc que d'alguna manera les feu amb rancança, no? És a dir, el que comentaves abans, fer una extracció és una solució radical.
Sí,
una extracció. És a dir, d'alguna manera hauria de ser com l'últim, gairebé l'últim recurs, no?
Hi ha vegades que quan ve el pacient i veus la radiografia no hi ha altra opció, és a dir, sí o sí s'ha d'extreure i traiem, però hi ha altres opcions que sí que el pacient pensa que és per treure o bé amb el dubte, no? Llavors, amb la radiografia podem valorar i diagnosticar i proposem al pacient que valorin el dentista privat per fer la valoració. Llavors, jo els hi deixo la porta oberta de dir, doncs, vés al dentista, qualsevol cosa poses en contacte amb mi i fem l'extracció, però sempre donem aquesta opció, perquè el pacient ho desconeix, no? Que es pot tractar aquesta dent i llavors van al dentista privat.
Clar, perquè... Clar, de vegades sentim parlar així de l'extracció com una cosa més o més natural, però clar, no sé quantes dents, quin és el mínim de dents amb els que un pot viure?
Home, doncs en general és molt important tenir totes les dents, no? Per tenir un equilibri, perquè les dents ens donen un equilibri, millor dit, no? Un equilibri amb el cos. Llavors, sobretot, intentar mantenir el primer molar, que és molt important, i et diria tot en general, però fins al primer molar és molt important mantenir-ho. És a dir, tenir totes les dents fins al primer molar seria el mínim.
Hauria de ser on també hauríem de fer
inversió
no? en les dents, en aquesta primera part.
Sí, és molt important.
Clar, perquè és veritat que hi ha aquesta imatge, no? Que arribar a certa edat, una mica com que penses, bueno, ja m'és igual si em van traient dents, però no sé si realment és igual això.
No és igual. Les dents serveixen per moltes coses, no només per somriure, no? I per l'estètica, que amb els adults els hi donem molta importància, no? Perquè,
I de fet cada vegada més. Hi ha molta gent que es fa tractaments ja d'adult, no? D'autodonsia, precisament, per un tema purament estètic.
Sí, per millorar l'estètica, no? Però amb els adults no només és l'estètica, és la funció principal, mastegar, parlar, moltes coses. Molt important tenir un molt bon estat oral, molt bona oclusió, tancament correcte.
Clar, tot això té afectació després digestives, té altres tipus.
Sí.
Ja entenc que us hi trobeu, que hi ha casos d'aquests de problemes, manera habitual.
Problemes digestius, problemes de dolor cervical, de mals de cap, perquè no tanquen bé la boca, les dents tanquen en una posició molt incorrecta, llavors comencem a posar l'articulació de temporomandibular d'una manera diferent, tanquem d'una manera com per solucionar algú que no té solució perquè no hi ha dents. Llavors doncs, tenim dolor de cap, dolor d'esquena, és
i de vegades la diguem d'alguna manera la responsabilitat o l'origen d'aquest mal, sí, que tenim, aquest dolor, és la boca, que
totalment.
Potser mai ho haguéssim dit a la vida,
sí, sí,
no?
Sí,
tot
sí,
fa mal l'esquena i que has de pensar,
sí, sí,
que això et ve de la boca, no? D'una,
sí,
mala oclusió,
sí, sí, sí,
o pot ser d'alguna dent, entenc, o un queixal que està malmès, no?
Sí, 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 un queixal pot estar malmès, deixar de mastegar per aquí perquè et fa mal, mastegues més per l'altre costat, et comença
sense adonar-te'n, de manera inconscient.
Totalment, perquè el cos està preparat per aquestes opcions, no? De dir, doncs, si no mastego per aquí, mastego per l'altre costat i em busco la vida, no? I a vegades doncs, té conseqüències més allà.
Per tant, cal cuidar-se la boca i cal fer-ho des de ben petits. De fet, ja heu sentit la Rebeca que ens explicava, doncs, això, que canalla ben petiteta, i amb l'aparició de la primera dent de llet, ja hauríem de fer una visita a l'odontòloga i començar a tenir cura ja i a tenir hàbits d'higiene bucodental, en aquest cas supervisada pels pares, fins ja a determinada edat. 8-9 anyets hauríem d'estar ja pendent de la canalla, de que rentin les dents, després revisar-los, que ho hagin fet bé, perquè ja sabem... Entenc que allò d'anar-te raspallant les dents mentre fas altres coses per casa...
La idea no és aquesta.
Ha de ser, perquè quant de temps anem de raspallar les dents? O sigui, quin temps seria el mínim per fer-ho bé?
Doncs sempre diem 2 minuts, però el que insisteixo jo molt a les famílies amb els nens, no?, és que s'han de raspallar totes les dents ben raspallades.
Llavors, no només les del davant.
Efectivament, 2 minuts mirant al mirall així directe no fa cap efecte. Llavors, ser conscient, doncs fer una cursa. Jo sempre dic, comencem per la sortida, arribem a l'arribada, i llavors fer una cursa de totes les dents ben tocades amb el raspall. Llavors, si trigues 1 minut i mig, però t'has raspallat totes les dents, feina feta.
2 minuts, 3 vegades al dia.
Totes les vegades, sí.
Totes les vegades
que
es puguin.
Sí.
És a dir, si són 4, són 4. Tampoc fa mal?
No, tampoc fa mal, i sobretot tenint en compte el tema de la dieta. És a dir, esmorzars a l'escola, berenars al parc, llavors, ojo amb la dieta i molt de raspallat, matí, nit, mínim.
Matí, nit, mínim. Per tant, sí, mínim 2 dies, 2 vegades al dia,
sí, sí,
al llevar-nos després d'esmorzar, després de sopar abans d'anar al llit, 2 minutets davant del mirall, passant per totes les dents. Fil dental?
Fil dental, sí. Tots els estris per fer higiene són correctes. El fil dental és molt important per la neteja interdental. I sí, sí, fil dental ben fet servir correctament. No, és a dir, es necessita una tècnica. Nosaltres allà al CAP fem també ensenyança de tots els estris. Llavors, fil dental sí, però ben usat.
Però ben usat, que no ens fem mal, ara.
Que no ens fem mal, efectivament. Això és molt important.
És a dir, la boca no hauria de sagnar, no?
No.
Entenc després que això
no.
És una cosa que passa, entenc que és per un mal de genives,
sí,
no?
Sí, sí, totalment, totalment.
Però no hauria de passar, És a dir, rentar-nos les dents no ens ha de fer mal. Mandra
no.
Tampoc, però mal tampoc no ens
mal.
Ha de fer, eh?
No, no, no.
No ens ha de fer mal. Doncs ens quedem amb aquests consells, i ja ho saben, ja des de ben petits, i a la Rebeca Valderas, l'odontòloga del CAP de Sitges, i podem demanar hora des del taulell, o bé enviant una consulta des de La Meva Salut, poden demanar vostès hora amb ella, per vostès, o sobretot per la vostra canalla, que és el que avui en parlàvem, i amb ella doncs, anirà, entenc, programant unes revisions periòdiques,
sí, sí,
per tenir cura de la nostra boca, i malgrat el servei d'odontologia no està inclòs en la cartera de serveis de la medicina de salut, de la cartera de serveis de salut pública, sí que hi ha aquestes revisions, sí que hi ha d'alguna manera alguns petits tractaments, alguns d'indispensables, altres de petits, però en qualsevol cas són consells, són ensenyar hàbits que el
sí.
que faran o el que han d'evitar és que a la llarga tinguem problemes.
Sí, totalment, aquesta és la idea, acompanyar les famílies i acompanyar els adults doncs, amb aquesta salut bucodental que estigui correcta i donar els millors consells que podem fer.
Fantàstic, Rebeca Valderas, moltes gràcies per
gràcies
haver vingut
a tu. Gràcies.
Avui aquí a la ràdio. Gràcies.